Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Primeres reaccions després de saber-se avui que el Tribunal Suprem ha decidit per unanimitat mantenir Oriol Junqueras en presó preventiva. El portaveu d'Esquerra, Sergi Sabrià, ha lamentat la decisió de la sala d'apel·lacions i ha avançat que portaran el cas a les institucions europees. Carles Puigdemont, a través del Twitter, ha piulat que hi ha un conflicte per resoldre entre Catalunya i Espanya. Afegeix que ells sempre han apostat per la via pacífica i el diàleg, però malgrat això Junqueras continua retingut a Estremera. Acaba dient que Junqueras i també Jordi Sánchez i Jordi Cuixart i Joaquim Forn ja no són presos polítics, sinó hostatges. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, també via Twitter ha mostrat la seva tristesa perquè aquesta nit de Reis cap d'ells no podrà ser amb els seus fills. Finalment destaquem que Xavier Domènech, de Catalunya en Comú, ha destacat que ho considera una injustícia perquè el país ha de poder construir el seu futur. I les cavalcades són protagonistes aquest vespre arreu de Catalunya. Els principals pobles i ciutats, els Reis Melcior, Gaspar i Baltasar, amb els seus seguicis, han desfilat pels principals carrers i places. A Barcelona, a bord del Pailabot Santa Eulàlia, ses majestats han estat rebudes per l'alcaldessa de Colau i per centenars de nens i nenes. Melcior ha dit en la seva intervenció que Barcelona és una ciutat generosa i de cor noble i serè, que sap superar els mals moments. També ha desitjat pau, alegria i bondat per aquesta nit, la més màgica de l'any. Un altre nom propi de l'actualitat és el del ministre Cristóbal Montoro, que ha congelat 4.200 milions d'euros a les comunitats autònomes, argumentant que la pròrroga dels pressupostos no permet donar-ne més. Això vol dir retallar 800 milions a Andalusia, 780 a Catalunya i 570 a Madrid, entre altres restriccions. Des de la Generalitat, fonts d'economia asseguren que la decisió no té cap sentit. Les comunitats més beligerants amb aquesta mesura són la Comunitat Valenciana i les Balears, que perdrien 353 i 67 milions d'euros respectivament. I quatre turistes espanyols han quedat ferits en l'accident d'un globus aerostàtic aquest matí a Luxor, aquesta ciutat turística egípcia. En l'accident ha mort una turista sud-africana de 36 anys i han quedat ferides 8 persones més, entre ells aquests 4 espanyols que, pel que sabem fins ara, estan fora de perill. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel. Us deixem amb el programa La veu dels animals, amb els millors desitjos d'un bon dia de Reis.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde atendrà les teves preguntes sobre salut a la consulta, un espai patrocinat per Laboratoris Maen. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 i 93 409 27 72 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, 93 409 27 71 i 93 409 27 72. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, la consulta a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. A Ràdio Estel ja tenim el teu 2018. Comença l'any amb bon preu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any dedicat íntegrament als 800 anys de l'Ordre de la Mercè. Vine a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belloc 67-69 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93 409 2777 indicant nom, cognoms i adreça. 93 409 2777 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2018 amb bon peu.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 9:15 del matí.
Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel, sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Benvinguts a la veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem un avanç del programa d'avui. Començarem amb un repàs de les notícies més destacades d'aquesta setmana. La Galeria dels Experts, les càpsules informatives de preguntes i respostes de diferents temàtiques de la mà d'especialistes. El Sabies que us explicarem curiositats dels porcs senglars. Tindrem també avui una galeria dels ocells per aproximar-nos més als ocells i als seus cants. A l'entrevista avui ens acompanyaran el Pere i la Teresa, president i secretària de l'associació Collserola Verda. Compartirem l'entrevista com és habitual amb la Carme Méndez i el Manel Casas. Els espais musicals del Manel Casas ens amenitzaran el programa. Un consell també de com prevenir accidents en els nostres animals de companyia. La galeria dels famosos i solidaris amb els animals i la natura, també on coneixerem la implicació de diferents personatges en la causa animalista i ecologista. I per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc. I amb la veu de qui us parla, Jordi Gispert, i el control tècnic Mario Ramírez. Iniciem repàs de notícies. Aquest és l'any de les òlives. L'òliva comú ha estat escollida l'au de l'any 2018. Es tracta d'una au rapinyaire nocturna molt amenaçada que està patint un important retrocés de les seves poblacions. L'òliva actualment està protegida en tot l'àmbit estatal i inclosa en el llistat d'espècies silvestres en règim de protecció especial. Les causes del seu declivi estan sobretot relacionades amb les transformacions al voltant del món rural i agrícola sofertes en les dues últimes dècades. Cal destacar principalment una agricultura centrada cada cop més en grans extensions de monocultius. La desaparició també de la ramaderia extensiva, com es demostra que ja molt poc es veuen pasturant. L'ús massiu de pesticides i herbicides en l'agricultura que contaminen els camps i la pèrdua de biodiversitat en els hàbitats, fets que comporta que hi hagi menys insectes, menys rosegadors i, per tant, menys aliment per les òlives i on cal afegir els enverinaments secundaris conseqüència dels plaguicides. I també el despoblament del món rural que afecta les aus, ja que comporta que perdin els seus emplaçaments per poder nidificar, per exemple, en els campanars, les granges o les masies. Seguim 18 cavalls al Parc Natural del Garraf. Des de feia un segle no es veien cavalls pasturant pel Parc Natural del Garraf. Es tracta de 18 cavalls que han estat recuperats d'abandonaments i de maltractaments per la Fundació Miranda, una entitat que vetlla pel benestar dels cavalls. Ara, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, els cavalls romandran fins al mes d'abril al Parc del Garraf, en un espai on podran pasturar i ajudaran a prevenir incendis. Posteriorment, tornaran a la muntanya, al santuari de la Fundació Miranda, situada al Pla de l'Orri, a la comarca del Berguedà. Aquest projecte vol generar valors ecològics i turístics. Alliberaments al Delta de l'Ebre. Tècnics del Parc Natural del Delta de l'Ebre han alliberat a la zona coneguda com Ullals de Baltasar 3.500 peixos de dues espècies amenaçades, els samarucs i els llopets de riu. Aquests peixos han estat criats en captivitat en el centre ictiològic del mateix parc, dins del programa per la conservació i recuperació d'aquestes espècies. Els darrers anys, aquest centre ja ha aconseguit criar gairebé 7.000 exemplars de diverses espècies, a les que un cop alliberades se'ls fa un seguiment. Ajudem a les protectores pels residents d'edat. Segons les dades publicades per la Lliga Protectora d'Animals i Plantes de Barcelona, el 32% dels gossos abandonats que romanen a les seves instal·lacions de més de 8 anys o amb un físic poc atractiu acaben passant la resta dels seus dies sense poder ser adoptats. Per aquest motiu, la Lliga va posar en marxa el setembre passat una campanya Ells també esperen, per tractar de potenciar les adopcions d'aquests gossos i que ara també han ampliat els gats. Esperem que els resultats siguin molt positius i, com sempre, el nostre missatge és el següent, adoptar abans que comprar. Els animals vells, com les persones d'edat, també mereixen una ajuda i un reconeixement.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Maria Sabater, biòloga i responsable de I Can Walk, una comunitat especialitzada en rutes de senderisme per fer en companyia dels nostres gossos. A la planta dels peus, els gossos tenen els anomenats coixinets. Com poden prevenir les ferides en aquesta zona?
Els coixinets esmorteixen l'impacte del pes del nostre gos i l'ajuden a mantenir l'equilibri. Les ferides en aquests poden dificultar el passeig o el joc. Dir-vos, com a curiositat, que existeixen sabates per a gossos. Si plantegeu uns dies de trekking, senderisme o llargues remullades al mar, uns dies abans es pot començar a aplicar algun producte per al curtit i enfortiment dels coixinets. Aquests productes són en incloure components curatius, de manera que es poden portar a la farmaciola i aplicar-los a diari a mode de prevenció i tractament. La hidratació és també molt important. Es pot hidratar els coixinets per la nit, quan estiguem relaxats, i pot ser molt agradable si li ensenyem que aquesta rutina és el moment per estar junts i rebre carícies i premis. A la ciutat, una forma de prevenir ferides és canviar els trams de ciments amb trams d'herba, procurar estar atents al terreny que trepitgen, vigilant que no hi hagi vidres ni elements punxants, i revisar les seves potes a l'arribar a casa. Si el nostre gos té molt pèl entre els coixinets, es pot afegir a la nostra rutina de cures retallar aquests pèls amb compte, i així evitarem que puguin ser enganxades les espigues o trossos de plantes o objectes enganxosos. Si observem que, tot i la prevenció, el nostre gos té algun tall o alguna cremada, no el forçarem a caminar massa. Li donarem uns dies de repòs i consultarem al nostre veterinari el tractament més adequat segons la ferida.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de Maria Sabater, biòloga i responsable d'I Can Walk, especialistes en rutes de senderisme per fer en companyia dels nostres gossos. Podeu trobar-ne més informació a www.icanwalk.es. Sabies que els porcs senglars viuen a Europa des de fa 700.000 anys i que els seus avantpassats ja vivien a l'Índia fa 35 milions d'anys? Tenen ancestres comuns amb els hipopòtams d'Àfrica i els pècaris d'Amèrica. A diferència de la resta dels seus parents ungulats, els cèrvids i bòvids, que són exclusivament herbívors, el porc senglar compagina la dieta herbívora amb l'omnívora i inclou insectes, cucs i petits vertebrats. El seu hàbitat de preferència són els boscos de roures, faig i alzines, però s'adapta a medis molt diversos en els quals pugui disposar d'aliment, refugis i aigua. Per regular la seva temperatura i desparasitar-se, necessiten prendre banys de fang. Tenen molta agilitat per nedar, trepar i córrer per la natura.
Són animals sociables, estructurats en grups matriarcals, que tant pot liderar la femella de més edat, la més experimentada o la més forta, mantenint la cohesió del grup dins el qual els petits són protegits i desenvolupen el seu aprenentatge fins que els joves mascles abandonen el grup per fer una vida més independent i solitària. Les mares, molt vigilants i defensores, poden adoptar a d'altres cries en el cas que hagin quedat orfes. A principis del segle XX, el porc senglar era pràcticament inexistent i imperceptible a quasi tota la península Ibèrica. A Catalunya, en molt poques ocasions, podien ser observats. Amb la llei de caça aprovada l'any 1970, es van multiplicar les zones acotades per la pràctica cinegètica i la gestió de les espècies que podien ser abatudes. Per satisfer la creixent demanda de la indústria de la cacera i, a l'igual també que ha succeït amb els ungulats, el porc senglar, avaluat com peça de caça major, pot ser motiu de nombroses repoblacions en parcs i finques cinegètiques després de ser criats en granges i creuats amb porcs domèstics per accelerar la seva reproducció, produint-se així en pocs anys un espectacular augment de les seves poblacions. L'absència dels seus depredadors naturals, el despoblament del món rural, la desaparició de la ramaderia extensiva, l'augment de les zones boscoses i la manca de neteja o l'atansament dels monocultius prop de les zones forestals també han afavorit el seu increment. Víctima d'una insistent mala reputació degut al seu canvi de costums, que ha esdevingut molèstia i valorat tan sols com a objectiu de la cacera, poques vegades es posa en valor les qualitats i activitats beneficioses que el porc senglar és capaç d'exercir com a jardiner i mantenidor de la bona salut dels ecosistemes boscosos, furgant amb el seu prominent musell, llaura, oxigena i esponja la terra, participant activament en la disseminació i enterrament de les llavors, afavorint la transformació i regeneració dels boscos amb diferents espècies d'arbres. També disseminen i mesclen les espores dels fongs anomenats hipogeus, que fructifiquen sota la terra, entre les que hi figuren espècies tan valorades com les tòfones. Amb el seu consum d'erugues, larves i crisàlides, contribueix a afavorir la bona salut dels arbres. Al llarg de la història, la singularitat del porc senglar ha estat generadora de sentiments contradictoris en les diverses cultures, gaudint del respecte en unes i de la persecució en d'altres. Però, per damunt de tot, aquest artesà dels boscos ens indica una constant i ferma voluntat de resistir i sobreviure a totes les adversitats que els humans li anem plantejant. Trastocats pel constant assetjament de la persecució i cacera, amb uns biòtops molt limitats i envaïts per les poblacions i xarxes vials, cada cop es fan més visibles els grups de joves mares i petits, cercant protecció i aliment al voltant de les urbanitzacions i les carreteres. Esperem que les solucions per trobar un bon equilibri poblacional deixin de ser les sistemàtiques i ineficaces batudes per donar pas a solucions més avançades, efectives i incruentes, fins que aquest habitant endèmic del bosc pugui gaudir d'una millor tranquil·litat i bona harmonia amb l'ecosistema.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Galeria dels ocells. Avui, l'expert en ornitologia Abel Julien, responsable de la Unitat de Divulgació i Formació de l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia, ens ajuda a conèixer i identificar els ocells i els seus cants. Estem davant d'un so d'ocell força voluminós. L'ocell deu ser també força voluminós, oi, Abel?
Doncs mira, aquest cant potent, i és un cant complex des del punt de vista de com el produeixen els ocells, és un ocell minúscul. El fa un ocell que es diu cargolet, precisament es diu així, doncs, perquè és molt petit, és com una boleta de color marró amb una cua curta que sempre porta aixecada i que pesa uns 7 o 8 grams aproximadament. Aquest cant el fan els ocells amb un òrgan seu que es diu la siringe, que seria l'equivalent a la nostra tràquea amb les cordes vocals. I, per tant, aquest cant el fa... Si el cargolet pesa 7 grams, per dir alguna cosa, doncs la seva siringe deu ser doncs, una minúcia, no?, realment petita. I, en canvi, és capaç de fer un cant molt potent que se sent des d'una certa distància. És un ocell molt territorial, a més, pequeñito pero matón, diguem-ne, que si se li acosta un altre cargolet, doncs realment va per ell i va a fer-lo fora del seu territori. S'alimenta, doncs, d'insectes, és un ocell insectívor durant tot l'any, fins i tot a ple hivern, i a més té una característica molt curiosa també, i és que la seva vida sexual, anem a dir, és com bastant entretinguda, perquè és un ocell polígam on un mascle pot tindre diverses femelles i on una femella pot tindre diversos mascles. I així, doncs, bueno, s'ho deu passar bastant bé al cargolet.
Galeria dels ocells amb la col·laboració de l'ICO, l'Institut Català d'Ornitologia. Més informació a www.ornitologia.cat. I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amics, animalons i amigues. Avui us vull presentar un conjunt de quatre músics ben particular. S'autotitulen Tamba 4, tots brasilers provenents de la Bossa Nova, però que, apartant-se, varen escollir un camí d'un dinamisme, una inventiva i un swing absolutament propis. Per això se'ls pot classificar com a so tamba. Els arranjaments musicals recorden a varis compositors clàssics, el Ravel, el Debussy, potser el Gershwin. Són mestres cadascun en el seu instrument, ja sigui teclats, percussió o de vent. Precisament el nom tamba els hi ve perquè el primer percussionista del grup va crear un instrument de percussió fonamental a les batucades. Com no tenim massa temps, en aquest primer tram tan sols escoltarem Iemanjá, que és una composició del mític Vinícius de Moraes.
Yeah.
Ens aturem una estona en aquest espai d'entrevista. Avui hem convidat aquí a l'estudi el Pere Zeitón i la Mercè Torres, president i secretària, respectivament, de l'associació Collserola Verda. Bona tarda a tots dos.
Bona tarda.
Tenim, com sempre, també a l'estudi el Manel Casas i la Carme Méndez.
Hola, Jordi.
Hola, bon vespre.
I bé, en primer lloc, per encetar o per presentar qui sou i de què parlarem, presenteu una mica aquesta associació, com es crea, fa poc, de fet és recent, per tant, a veure com ha estat aquest procés.
Molt bé. Doncs jo, en principi, faré una mica d'història. Mm. Nosaltres som els voluntaris del Parc de Collserola, o exvoluntaris del Parc de Collserola. Fa 25 anys que es va constituir aquesta entitat dintre del Parc de Collserola i depeníem de l'administració. Depeníem de l'administració que gestiona dit parc. Llavors, durant 25 anys hem estat col·laborant i fent voluntariat i el 2015 doncs va haver-hi una llei, la 25-2015, que, en certa manera, no deixava que les administracions tinguessin gent voluntària al seu càrrec. Per tant, la mateixa llei donava una sortida en quant a que aquella gent, que era molta gent que estava allà dintre, igual que en general, doncs poguessin tenir o continuar la seva tasca de voluntariat. Una d'elles és constituir-se com a associació. D'aquesta manera, ens vam veure obligats una gran part dels voluntaris que formaven part d'aquest projecte a constituir-nos com a associació. Ens vam constituir com a associació, dita Collserola Verda, i, doncs, fa poc hem enllestit, és a dir, continuem fent pràcticament el mateix i en la mateixa filosofia en la que estàvem immersos.
Això vol dir que coneixeu Collserola pam a pam.
De fet, és quasi literal. Després de 25 anys, molts de nosaltres, dedicats a diferents tasques, Collserola per nosaltres
és casa vostra.
Un àmbit que coneixem profundament.
Explica'ns una... Perdona, Carme. Explica'ns quines són aquestes tasques que fèieu ja com a voluntaris i que ara després vosaltres feu...
Això.
És a dir, com a associació, és un canvi de nom simplement per adaptar-vos a la nova normativa o que sigui, no?
Això dono la paraula a la Mercè, que...
Sí, sí, com vulgueu.
Gràcies, Pere. Bé, doncs nosaltres, en un principi, hem intentat mantenir les mateixes tasques de voluntariat que fèiem com a voluntaris individualment per part de Collserola i llavors, doncs, ens hem distribuït una miqueta pràcticament les mateixes tasques, exceptuant les que són d'atenció al públic, perquè atenció al públic és una tasca que s'ha de desenvolupar de manera professional o laboral, que és el que, diguem-ne, pel qual va sorgir aquesta llei de l'associacionisme i el voluntariat, per evitar que les administracions públiques tinguessin persones voluntàries al seu càrrec que desenvolupessin feines laborals. Nosaltres llavors fem l'altra sèrie de voluntariat que no és directament atenció al públic i llavors entre elles tenim, per exemple, tenim d'atenció al públic tenim guiatge d'itineraris. Això sí que continuem fent com qualsevol entitat que sigui excursionista o que faci itineraris. Mm. A part de guiatge d'itineraris fem revisió de la senyalització del parc, del que són els itineraris del parc des de les àrees de lleure. Fem catalogació i manteniment de barraques de vinya. Fem també manteniment de fons, catalogació i manteniment de fons. També fem seguiment de les repoblacions del parc. També hi ha una tasca que és del seguiment de l'ús del pantà de Vallvidrera. Quines més et podria dir? Moltes. Plantes prioritàries, estudi de les plantes prioritàries del parc.
Perdoneu-me. Què vols dir itineraris?
Doncs guiatge de passejades.
O sigui que
sí.
Feu de guies
sí.
Per gent que vol visitar el parc.
Sí, bé, nosaltres, de fet, com a voluntaris ja ho fèiem, això. Fèiem un itinerari guiat. Ara, com a associació, nosaltres tenim, diguem-ne, continuem treballant com a Collserola mitjançant un conveni de col·laboració. Llavors, aquest conveni ens permet treballar juntament amb el parc.
I fer uns grups de X gent.
Llavors,
quanta, clar, més o menys...
Bueno, els, a veure, aquests itineraris són, diguem-ne, des del parc, el que els publiciten.
On estan els punts de sortida?
Hi ha diversos punts de sortida. I és el parc el que...
L'Oreneta, per exemple.
Com?
L'Oreneta, el parc de l'Oreneta.
No, no, però nosaltres ens referim al parc de Collserola.
Vull dir, no... No entra això dins de... Entra o no entra?
Bueno, sí, a veure, podria entrar...
Collserola.
Sí, sí, podria entrar, però que hi ha diversos itineraris...
Disculpeu.
Digues, espera,
sí,
per favor.
Itineraris, i entre ells, per diverses zones, llavors quedem a diferents punts. I llavors això ho fem en conveni amb el parc, també.
Mira, intentaré, tal com la...
Jo,
Mercè,
ha
respost...
Els sí. Nostres oïdors...
És que són múltiples
preguntes... De tota la xerrada aquesta, veritat?
Sí, són múltiples preguntes i, clar, no dona temps a... Llavors, et diré que els itineraris que estan dissenyats ja de molt antic, per als voluntaris, són itineraris d'interpretació, és a dir, estan dintre del parc de Collserola, i pot ser interpretació d'urbanisme, de vegetació, de història, de el que sigui.
Urbanisme. Discutim molt d'urbanisme.
Urbanisme, urbanisme. Nosaltres hi fem...
Tot està bé d'urbanisme, Collserola.
Evidentment, però el que diem és que fem formació, en certa manera, de les persones que són usuàries del parc. Nosaltres interpretem l'urbanisme, la vegetació, els itineraris, la història, tot aquest tema. És a dir, que no és un itinerari simplement per caminar. És, aportem un entusiasme als voluntaris, aportem un entusiasme en aquestes interpretacions i en aquesta formació. Que, per cert, nosaltres també, curiosament, som voluntaris del voltant de la serra, de moltes poblacions, és un espai de trobada en el que durant 25 anys hem fet verdaderes amistats d'intercanvi, de formació, sobretot formació, el parc ens ha donat una formació molt bona en quant a aquest tema, per això quan diem que ens coneixem el parc profundament, no solament en el territori, sinó la seva problemàtica.
També vol dir en els diversos ajuntaments, no?, amb col·laboracions que formen part de l'espai natural del Parc de Collserola. Sí. No? El que es referia potser al Manel és més aviat que feu un, també pels oients, un exemple d'itinerari que podeu fer. Sí. Un exemple. És a dir, què podeu fer, per exemple?
Per exemple, l'últim que vam fer va ser Barcelona als peus i llavors també parlem del tema d'urbanisme, precisament perquè anàvem per la vessant barcelonina. Llavors, clar, no és només interpretar el bosc o interpretar patrimoni cultural o patrimoni arquitectònic, perquè també hi ha moltes ermites, hi ha masies, sinó també, per exemple, el que és al voltant de la serra, perquè al voltant de la serra hi ha 3 milions i mig de persones, i això també afecta a la serra. I l'última aquesta que vam fer va ser precisament aquesta Barcelona als peus.
Perdona, quan jo deia arquitectònic, em referia amb els abusos arquitectònics, no amb totes les joies que poden trobar-se dins de Collserola. Sí, sí.
Una cosa que ens ha oblidat, i és sobretot, us fem un agraïment a l'associació ADA per donar-nos aquest espai, aquesta veu.
I nosaltres és una vocació, doncs, de fer.
A la ràdio en
general. Ara, perdoneu-me que estic pesat avui. No volia dir arquitectònic, volia dir urbanístics. Que una cosa és una cosa i l'altra és una altra.
Sí.
Perdoneu la interrupció, eh?
Sí, sí. Digui. Mireu, nosaltres som voluntaris. Nosaltres fem interpretació del que veiem. Nosaltres tenim representació en el Consell Consultiu de Collserola. Què és el Consell Consultiu de Collserola? El Consell Consultiu de Collserola és un òrgan de participació en el que podem expressar les nostres queixes respecte a l'urbanisme i altres temes. Aquest Consell Consultiu està format per diversos sectors socials, econòmics, universitaris, associacions i altres que ara en aquest moment no se m'ocorreixen. Però és allà on... en certa manera, s'aboquen els suggeriments, les queixes, tot el que sigui inclús positiu per al parc, i és elevat després al Consell Executiu, que ho recull, i ens hem trobat de que moltes de les propostes de participació de la gent són acollides i moltes coses s'han pogut arreglar gràcies a tots aquests suggeriments.
Participació urbana. Sí.
Llavors, l'urbanisme és un tema molt, molt peliagut, perquè hi ha moltes i diverses interpretacions en quant a l'urbanisme dintre del parc. Perquè una de les coses que ens resistim, inclús el propi parc es resisteix, és a considerar el que és molts polítics i altres opinadors tenen respecte al parc. Alguns diuen que és un Central Park. Això què vol dir? Alguns diuen que és un Central Park. Això és una mala interpretació.
I tant.
Nosaltres reivindiquem el que és, en realitat, el parc.
Això el parc
és
parc natural.
Una categoria jurídica sí. de parc natural.
Sí.
Però fa pocs temps. Anys. També és cert que això fa molt pocs anys.
Però hi ha una gran equivocació en el respecte i, clar, es pensa que com que és un parc urbà o amb una conurbació urbana, doncs...
Bueno, és que s'ha equiparat nosaltres mateixos aquí, ho hem fet algun cop,
aquí,
ho hem discutit i hem dit perquè s'ha fet la comparativa, no?, entre el Central Park i altres parcs, i s'ha dit, i sempre vosaltres puntualitzeu molt bé que no és un parc. Ai, sí, que no és un Central Park, és un parc natural. A mi m'agradaria, si és possible, que per motivar i animar les persones a que busquin suport amb vosaltres, per exemple, quina seria alguna de les interpretacions que vosaltres feu del parc atraients dins de lo que és la natura, no? Del context de la natura? Què oferiu amb aquest aspecte i en què consisteix, no?, aquesta interpretació?
Si és per exemple, una de les coses que es pot interpretar quan es fa un itinerari és els diversos ambients que hi ha a Collserola. Per exemple, en el sentit que no tot el que és vàlid o més valuós són els boscos, sinó que hi ha diversos ambients, com per exemple les àrees periurbanes, el que són les zones agrícoles o les zones semiagrícoles, que per exemple, o les àrees arbustives, que a més de tenir les seves pròpies espècies vegetals, també tenen les seves pròpies espècies faunístiques. Uh-huh. I les àrees de transició entre, per exemple, el bosc i una àrea agrícola, perquè aquestes àrees de transició entre diferents zones doncs, són les que afavoreixen la biodiversitat, en el sentit de que afavoreixen l'intercanvi. Vull dir, no sempre hem de donar valor a un bosc per el fet de ser bosc, sinó també una àrea agrícola o una àrea que diríem arbustiva, que per nosaltres a vegades no té valor, doncs pot tenir molt valor.
O sigui, poseu en valor zones que...
És que de fet, el Parc de Collserola el que promou és això, que sigui un mosaic de paisatges, perquè com...
De fet, ha estat molt marcat per la presència humana, Collserola, i molt modificat, no?, en certes èpoques, no?
Modificat. Però... I llavors, clar, doncs per exemple, una de les interpretacions que es pot fer és aquesta, no?, doncs diversos ambients, també, per exemple, el pas de les assentaments humans, o per exemple, en això que deies, doncs, per exemple, el que són la construcció d'ermites dins del parc, les diferents masies, això també són temes d'interpretació. Hi ha múltiples, no només és vegetació...
Hi ha una arquitectura molt interessant del segle XIX.
Sí, sí, segle XIX, de segones residències, sí, efectivament.
Escolteu-me. Abans, ara és alcaldessa, però què se sap de la vinya de l'alcalde, que abans es deia?
Es refereixes a, bueno, a això,
el vi.
En Calopa.
Sí. La vinya de l'alcalde.
Jo...
Deien, senyor Clos, de l'antic alcalde.
Vins molt bons.
Sí.
Bé, doncs, aquest vi de l'alcalde que se li diu...
Ara de l'alcaldessa. Ja ho sap la senyora Colau.
Sí, segur que ho sap. Bé, aquí hi ha unes vinyes a Collserola que s'estan gestionant per una entitat que es diu l'Olivera, que és una cooperativa que treballa amb nois discapacitats i està fent una gran feina. Ells també tenen vinyes allà a Vallbona de les Monges i llavors, clar, amb les vinyes, amb el vi que s'elabora, doncs està fent Vida Barcelona, que es diu Vida Barcelona, i Vida Collserola, que són diferents copatges.
I es pot adquirir, això?
Actualment sí, actualment sí.
Abans,
sí
que es pot.
Abans no, perquè suposo que era una fase experimental, o la proposta de vinyes igual, però actualment sí. L'altre dia, de fet, vam estar fent una visita amb altres entitats que col·laboren amb el parc, i precisament ens van estar ensenyant el que són les vinyes i tal, tot i que ja ho coneixíem d'abans, i vam comprar vi.
El Pere, em sembla que volia dir alguna cosa abans de...
Sí.
Quan parlàvem de la interpretació,
sí.
No?
Sí, la interpretació sobre el tema. Un afegit respecte a lo de Can Calopa. Can Calopa, podeu anar a fer un tast, eh? I una altra cosa. Nosaltres, en principi, el gestor d'aquest parc és el consorci de Collserola. Nosaltres, els voluntaris, igual que ara Collserola Verda, estem totalment en sintonia amb la filosofia de gestió d'aquest parc. Nosaltres, en certa manera, estem al servei de el que el consorci programi. Tenen uns tècnics magnífics. Nosaltres estem al seu costat, aprenem moltíssim d'ells, i la nostra tasca és simplement poder aportar al màxim tota la nostra experiència, el nostre entusiasme. Això ho torno a dir, perquè realment les persones que formem part, a mi, jo quan els veig treballar en situacions com arreglar fons, arreglar temes d'arbres i demés, és que quasi fan plorar, perquè és que s'hi entreguen tant, s'hi entreguen tant.
Ells se'ns estan comunicant, no? I jo crec que passa amb tots els circuits de voluntariat. És que aquest entusiasme i aquesta vocació, que penso que si es reproduís en molts aspectes de la vida, en moltes coses, el món seria molt diferent.
Això mateix.
I llavors hi ha persones que potser no entenen que es pugui fer coses a canvi de res, només per la satisfacció personal i recíproca d'aportar alguna cosa a la societat.
Aquí en tenim dos exemples a l'estudi, eh? Era Teiton i Mercè Torres, eh? Associació Collserola Verda, estem parlant, sí. Per si algú s'ha despistat.
Sí. Doncs agafant-te la paraula, les persones que ens estiguin escoltant, de veritat, els convidem, els invitem a que vinguin a conèixer Collserola Verda i conèixer els nostres voluntaris, i realment quedaran impregnats d'aquest entusiasme. I és el que es necessita, de que hi hagi gent que pugui treballar sense cap tipus, donar a canvi de res. Això és important.
Escolteu, jo no sé què opinareu. Nosaltres estem fent una campanya perquè pensem que amb aquest camí de perfecció de Collserola, del Parc Natural, hi ha una cosa que cada cop està més desencaixada, que és el tema de que encara hi hagi una activitat cinegètica. Llavors, nosaltres creiem que és perfectament viable i seria molt positiu per les passejants, per la fauna, per al conjunt del parc, que s'acabés prohibint aquesta activitat. Creiem que hi ha possibilitats. Vosaltres, com a entitat, com ho veieu?
Bueno, si em permets, Pere? Sí. Després de, bueno, a veure, actualment que és la caça al parc està totalment regulada.
No, ho sabem. Sabem el número d'animals que s'eliminen cada any i
sí, les bueno, autoritzacions que hi ha. També us haig de dir que el tema dels porcs senglars actualment és un problema.
Sí, però que hi ha un problema, hi ha una...
Sí, no, clar, això ja no entraria en el nostre àmbit. Nosaltres sí. Podem tenir...
No, això entra en l'àmbit ja de nivell... les entitats. Sí, de,
no, a veure, a nivell personal o exposar aquestes sí. opinions en el Consell, com ha dit el meu company, però clar, nosaltres com a associació en aquest àmbit no entrem. A veure, nosaltres per tota la formació que ens hem fet antigament amb el parc i tal, sabem que hi ha un excés de porcs senglars a Collserola. Fins i tot ja sabeu
però
que hi ha...
Però tampoc volem centrar-ho tot amb els porcs senglars.
No.
En general, el concepte aquest de que un parc urbà que es pugui anar caçant. És aquesta la idea.
Sí, bueno, jo sé que hi ha acotaments de zones i que està molt regulat. I, bueno, això ja no seria el nostre àmbit de treball. Espera, si vols.
Sí, nosaltres... Sempre hem confiat en la gestió que fa el consorci al respecte. Val? Sabem que el tema de la cacera és un problema en un lloc com és un parc natural, tan proper a zones urbanes, amb el risc que això comporta, i, evidentment, en el Consell Consultiu hi ha grups de pressió que fan o volen que aquesta activitat quedi totalment prohibida. Jo, personalment, inclús molts dels voluntaris que formem part de la nostra associació, considerem que i segurament ens posaríem al costat d'aquestes propostes. Vull dir, però que és una cosa a treballar i encara està molt...
Bueno, és una forma de
molt forts, els caçadors són un grup de pressió més que precisament estan al Consell de Collserola i ells fan donen els seus arguments.
És una pertorbació més, a més, pels ocells i per molts animals.
Bueno, el que passa és que a vegades pues, les coses tenen unes tradicions, uns costums, però també, per un altre, van avançant, hi ha una sèrie de situacions noves que abans ni es podien pensar, i llavors es tindrà que anar encaixant les coses dins de les altres.
Sí, passa que doncs això pot ser, millor pregunteu
mireu,
a la part, perquè nosaltres...
Mireu, no sé quant de temps disposem. Evidentment...
Ens avisen que se'ns acaba.
Ja hauríem d'haver acabat.
Ah, ja.
digues.
No,
home, només faltaria.
No solament la cacera és un problema a Collserola, sinó que altres temes molt importants, com som la hiperfreqüentació, sí, sobretot bicicleta. Nocturna, bicicletes,
sí.
I grans motos, quads i grans trails, vull dir, que posen en risc la pervivència del parc.
Estem totalment d'acord.
Llavors, hi ha unes normatives que ha creat el Consorci i el que ha de ser molt conscient tots aquests col·lectius és de complir-les.
Em sembla que tindreu que tornar. Em sembla que tindreu que tornar, perquè...
Sí, perquè se'ns acaba el temps i ens queden coses per dir.
Al respecte, bueno, també, al que és el Parc de Collserola, doncs ha dit, bueno, ha fet està en una nova campanya, que es diu Territori Vital, us deixo un fulletó, que és un recull de bones pràctiques, que es vol incidir ara en això, i, bueno, nosaltres, quan, per exemple, fem un itinerari guiat, doncs sempre ho donem als usuaris.
Sí, precisament fa pocs dies vam estar i vam recollir aquest...
Unes últimes paraules perquè puguin identificar-se els nostres oïdors si estan interessats.
Si teniu algun punt de contacte, un telèfon...
Veig un correu de contacte, no? Que és contacte@collserolaverda.cat, pot ser?
Correcte, sí, sí.
contacte@collserolaverda.cat i algun altre punt de contacte amb vosaltres?
Bueno, sí, a veure, jo...
Un telèfon personal.
Sí, si voleu, puc deixar el meu telèfon. És el 659-900-270. 659-900-270. Jo sóc la Mercè Torres.
Esplèndid. Perfecte.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-nos convidat.
Pere Aceitón i Mercè Torres, d'aquesta associació Collserola Verda. Moltes gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem amb el conjunt brasileiro Tamba 4. Les gravacions d'aquest grup de 4 músics són de l'any 1967. I si ens diguessin que aquest disc ens l'acaben de presentar avui, segur que ens ho creuríem. Us dic això perquè pugueu imaginar-vos la delantera que portaven quan el varen gravar fa 49 anys. Es pot dir veritablement que eren tot uns avançats. Escoltem ara tan sols una peça, també del Vinícius de Moraes, Canto de Osama. A la propera, si Déu vol.
Com prevenir accidents en els nostres animals de companyia?
Les bosses de plàstic, a part de contaminar el medi ambient, es converteixen en una joguina perillosa pels nostres animals de companyia.
Sí, sobretot perquè el soroll que fan les bosses en tocar-les crida l'atenció de gats i de gossos, especialment quan són cadells, i a més les poden veure com un lloc on amagar-se. Us aconsellem que les tingueu fora del seu abast, perquè jugant poden empassar-se un tros de plàstic i ofegar-se, o també quedar-se atrapats dins de la bossa i no poder-ne sortir.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís d'Alaska amb els animals i la natura. Alaska, cantant, actriu i presentadora de programes a la televisió. Aquesta artista espanyola ha participat en campanyes en contra de l'ús dels animals en la pelleteria, conjuntament amb l'ADA. És també una gran defensora dels gossos llebrers, els galgos, que pateixen la crueltat i el maltractament d'una bona part dels caçadors. Ha estat sempre un activista per l'abolició de les corrides de toros. Aquesta ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
En les darreres dècades, les qüestions ambientals han generat un gran debat públic que ha fet créixer en la societat civil espais de molt compromís i de lliurament generós. La política i l'empresa reaccionen amb lentitud, lluny d'estar a l'alçada dels desafiaments mundials. En aquest sentit, es pot dir que mentre la humanitat del període postindustrial potser serà recordada com una de les més irresponsables de la història, és d'esperar que la humanitat de començaments del segle XXI pugui ser recordada per haver assumit amb generositat les seves greus responsabilitats. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.